La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, passen 15 minuts del punt de les 9 del matí d'aquest dimecres 25 de gener de 2023. Benvinguts un dia més a la tertúlia del Gall del Monestir amb representants polítics. Avui amb qui us parla Alba Triador en substitució del company Albert Soler. Recordeu que ens podeu escoltar en directe al 91.5 FM a través del web o també amb el vostre dispositiu amb Alexa. Des d'ara i fins les 10 del matí repassarem com cada dimecres l'actualitat de Sant Cugat amb representants dels partits polítics del ple municipal. Avui ens acompanyen el Carles Brugarola, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia, Carles.
Què tal? Bon dia a tothom.
L'Esther Madrona, regidora per Esquerra. Molt bon dia, Esther.
Molt bon dia.
El Rossend Dou, assessor del grup municipal del PSC. Molt bon dia, Rossend.
Bon dia a tothom.
El José Miguel García, vocal de Ciutadans a l'MD de Vall d'Oreix. Molt bon dia, José Miguel.
Bon dia a tothom.
I el Marco Simarro, regidor de la CUP. Molt bon dia, Marco.
Molt bon dia a tots.
Benvinguts a tots cinc. Avui comencem aquesta tertúlia i ho volem fer recuperant un tema que ens va quedar sobre la taula el dimecres de la setmana passada, que va ser la tertúlia post-ple municipal. I ho volem fer abordant un tema arran d'una piulada que va fer l'alcaldessa Mireia Ingla després del ple. L'alcaldessa mostrava la seva preocupació sobre el que anomenava ella la deriva que està tenint l'audiència pública, ho deia així. En aquest sentit, Ingla lamentava que un espai per donar veu al veïnat i resposta als seus problemes s'aprofiti, deia, per determinades formacions, citava quatre concretament, Junts, Valents, Vox o Arran, i deia que era per fer partidisme i mítings a quatre mesos de les eleccions. No sé si compartiu aquesta opinió que l'audiència pública s'estigui polititzant i sobretot que s'estigui exceptuant ara que el mes de maig tenim les pròximes eleccions municipals. Esther, no sé si vols començar tu, ja que l'alcaldessa és del teu grup municipal.
Sí, bé, el cert, bon dia a tothom, en primer lloc. El cert és que crec que aquesta recta final del mandat, no, és un fet que en certa manera pot provocar aquesta politització de l'audiència pública. De fet, jo crec que la raó de ser d'aquesta audiència pública és que justament els ciutadans i ciutadanes puguin venir al ple i acostar la seva veu a tots els representants que estem allà, no? Clar, el cert és que, per exemple, el representant de Vox, no? aquest noi que fa uns quants mesos, de fet, aquest sí que no està només en aquesta recta final, sinó que ja fa uns quants mesos que va venint, doncs crec que en certa manera fins i tot no espera resposta, no? Va allà, ve al ple, fa el seu speech, fa la seva aportació, diu el que vol, que de fet la gràcia de l'audiència pública també en certa manera és aquesta, i tan bon punt acaba, doncs fins i tot ja recull els papers i se'n va, no? Crec que si qui pren la paraula a l'audiència pública només espera això, per mi això és l'error, no? I és evident, i ara sí, i en aquest concepte de la recta final, que de fet l'altre dia també vam poder veure la candidata, no? La representant de Valents, que també va venir a fer un speech allà, en certa manera, doncs això, no? Aprofitar aquesta audiència pública perquè sigui un punt, un altaveu, per sigui quina sigui la formació política, doncs jo crec que és un error, no? És important que l'audiència pública doncs vinguin els veïns i veïnes a transmetre aquells problemes, no? Aquelles coses que realment els interessen a nivell personal i fins i tot també en certa manera a nivell col·lectiu, i jo crec que aquesta és la línia que hem d'anar seguint.
Carles, no sé quin és el punt de vista des de Junts, perquè de fet sou una de les quatre formacions a qui apuntava l'alcaldessa.
Sí, l'audiència pública de fet ja fa molts anys que ve passant, no? Que sobretot les forces que no tenen representació al consistori, que es presenten a les eleccions, sovint la fan servir, no? I això ho ha vingut fent efectivament Vox, ara darrerament també Valents, i ja està, no? També ets a dir, diguem-ne, que malauradament, qui més ha polititzat l'audiència pública és l'alcaldessa, i el ple més flagrant, diguem-ne, va ser aquell en què es va tractar la qüestió de la mirada, i que teníem dos col·lectius, dues manifestacions a signe oposat. Aquell dia allà va fer un míting sense donar veu a la resta de forces polítiques del consistori, però un míting amb totes les paraules, intentant claríssimament captar un col·lectiu determinat del que tenia representació en allà a l'audiència pública, no? També és una alcaldessa, diguem-ne, que respon o no respon, o respon amb un to o amb un altre, d'una manera clarament diferenciada en funció de l'afinitat o de la no afinitat, i per tant aquesta és una qüestió que nosaltres hem expressat com a preocupació, també perquè l'audiència pública està relativament poc reglamentada, no? I és trist, diguem-ne, que aquest mal ús que se'n fa doncs no, no, en fi, que haurien de recórrer amb un reglament, que és perdre el temps, haver de posar-se a fer un reglament ara per veure si l'alcaldessa hauria de donar veu o no, per exemple, a la resta de grups municipals quan són directament interpel·lats.
No? De fet, s'ha parlat, no?, d'una modificació del ROM, que al final, sí, és qui regula el funcionament del ple municipal.
Sí, però no sobre això, i és trist, eh? Perquè al final és que al final haurem de regular qui respira i qui no respira, no? És que és una qüestió de cortesia i de seny i de sentit comú, no? Que trobo, sí que trobo, que de vegades doncs, no han fet acte de presència o no amb prou intensitat amb alguns trams dels plens i en particular a diverses audiències públiques.
Rosent.
Bueno, jo la veritat és que considero que està polititzant molt darrerament, suposo, per el que diem, no? Perquè estem prop de les eleccions municipals. Si és cert que hi ha gent que porta una carrera de llarg recorregut, com és el senyor de Vox, no? Vull dir, però una miqueta alineat a el que deia l'Esther, fa el seu speech, quasi sempre diu, si no semblant, quasi ens podem imaginar el que dirà del següent ple, perquè treu els mateixos temes i redundant, i no espera resposta. També, clar, una resposta molt concreta seria complicat de donar-li, perquè obre el ventall a parlar, jo que sé, de temes molt, molt, molt transversals, no? Sí que és un error utilitzar-ho com a plataforma política, sigui el que sigui el partit, eh? Vull dir, no vull assenyalar ningú en concret, però considero que no toca utilitzar aquesta eina, aquest òrgan de participació ciutadana, podríem dir, perquè en veritat és això, és un òrgan on la gent pot participar, pot aportar les seves queixes o les seves inquietuds, vull dir, queixes veïnals, de carrer, de barri, de qualsevol cosa, que per això una miqueta penso que es va crear en el seu moment, però s'està utilitzant massa polititzat últimament, vull dir, si hi participen 10 persones, segurament 6-7 estan molt propers a partits o formacions polítiques, i això penso que hauríem de ser capaços d'endreçar-ho. En comentava el Carles, millor reglamentar-ho, no sé quina és la forma, segurament sí, a millor cal parlar d'algun tipus de reglament, sigui el ROM, sigui un altre, no ho sé, això ja seria un tema que hauríem de discutir totes les forces polítiques, no? Però sí que és cert que caldria una miqueta regular-ho, que una persona vingui ple rere ple a explicar o a fer el mateix speech, la veritat és que penso que tampoc toca, no?
José Miguel, no sé si coincideixes i aprofito per llançar també la següent pregunta, no? No sé si teniu la sensació que aquesta politització de l'audiència pública ha sigut més accentuada aquest últim any, per entendre'ns, o passa cada mandat a mesura que s'acosten les eleccions?
Bueno, yo comparto con los compañeros que efectivamente este espacio pues se está politizando, ¿vale? Sí que es verdad que el espacio quizá debería revisarse a medida que crece la ciudad, pues hay un distanciamiento más del ciudadano de pie bueno, realmente es un poco intimidante enfrentar las dudas o las inquietudes individuales pues ante un plenario, pero bueno, son circunstancias que hay, pero sí que es verdad que no es adecuado que este espacio lo empleen partidos políticos que ya tienen otros espacios asignados para tal, sobre todo los que tienen representación en el plenario. No es adecuado que partidos que no tienen representación en el plenario lo utilicen o abusen de este espacio, porque cuentan con los medios locales, los privados, pero también un medio local público que da voz, y eso podemos todos estar de acuerdo, da voz a estas otras opciones. Pero también hay que decirlo, y es verdad que en este mandato la actitud de la alcaldesa, en nuestra opinión, no ha sido la más adecuada. No nos parece bien que se hagan señalamientos a vecinos de si simpatizan o no con tal ideología política o son de tal partido o tal otro. Esas ideologías o estas inquietudes que tenga cada vecino son independientes del hecho de que sean vecinos y que ante el plenario, en el turno de audiencia pública, puedan exponer sus dudas. Faltaría más que por ser de un partido, simpatizante de un partido, uno no pudiera expresar a título personal sus inquietudes, y creo que en ese sentido la alcaldesa pues bueno, lo podría haber hecho cuanto menos mejor. Pero también es verdad, y contestando a la pregunta explícita que hacías, es normal que a medida que va avanzando el mandato, de hecho a medida que está prácticamente ya acabando, le quedan meses, la ciudadanía haga balance de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, de los temas que los que esperaba soluciones, las promesas que se habían hecho previamente en la campaña anterior o durante el propio mandato, y al no tener respuesta y encontrarse decepcionados sobre la resolución de sus inquietudes, pues que haga una lectura crítica, en este caso pues con cierto tono político frente a estas propuestas. Entonces yo creo que es una dinámica relativamente normal dentro de cada mandato. Hay que intentar que la deriva no haga que se salga, digamos, de este tono relativamente normal y que se convierta pues en una generalidad, digamos, durante todo lo que es el mandato.
Marco.
Yo, bueno, verá, Clar, sí, a veure...
Ja sentim moltes coses, eh?
Sí.
Estic
difícil,
això, eh?
No, perquè a més, estic d'acord, amb altres, podria diferir. Jo, potser, si comencem per la piulada, per exemple, sí que crec que és una piulada, al meu parell, desafortunada, però perquè no crec que, és, que sigui la figura de l'alcalde o l'alcaldessa qui hagi de... En aquest sentit, de dir què està millor, què està pitjor a l'hora d'intervenir en audiència pública, tot i que, bueno, comparteixo en part l'opinió que les, els representants o persones que ja tenen vinculació amb alguna formació política al ple, que fan reiterades ocasions i per tant sí que abusen d'aquest espai, crec que no aporta un bon funcionament a l'audiència pública. En tot cas, jo no ho regularia en un sentit explícit perquè és una norma que sempre es podria saltar. O sigui, tots els partits polítics poden acabar tenint un representant o un altre que pugui anar, acabar anant a l'audiència pública. Per tant, jo crec que és una qüestió més d'un acord més tàcid per part de tothom, de no fer un abús. Jo crec que no és una qüestió de tancar. Els partits polítics han de poder anar a dir alguna cosa des de l'audiència pública, perquè no és el mateix dir-ho des del ple, no és el mateix si el partit polític en concret està governant o fa l'oposició. Al final és una manera més d'expressar-se pública i políticament, i per tant jo això aquí no ho regularia, no? Té una menció a part i especial al personatge de Vox, de l'extrema dreta, que ens té acostumats a speech del tot trillats i fora de context, i sempre són els mateixos. Jo aquí faria una crida a no fer-li cas directament, però a un silenci, que en diria polític i periodístic, si pogués ser, perquè al final amb aquests discursos doncs sabem tot el que promou i podem acabar prendre mal en un futur. I jo sí que penso que l'audiència pública s'hauria de poder canviar o treballar-la millor. Al final, no deixa de ser un espai més dels que té la ciutadania, oberts, perquè vagi una mica qui vulgui, a dir una mica el que li sembli. Igual que molts altres espais o el que té la ciutadania a l'abast. Poden ser els consells de barri, poden ser consells sectorials. Recentment doncs, vam plantejar una idea d'assemblea ciutadana, que sí, també un espai molt obert per parlar de temes. Vull dir que no és l'espai únic i exclusiu on la ciutadania o la població o formacions, col·lectius, organitzacions puguin anar a dir la seva o a fer balanços del que creguin. Per tant, hi ha un arc molt més gran en aquest sentit, però sí que podríem plantejar-nos algun canvi per fer un reset, potser, amb aquest espai, que jo crec que sí, que està molt viciat, que no és constructiu i que té una lògica molt, molt tensionada. Que totes les formes de l'alcaldessa d'aquest mandat siguin unes o siguin unes altres, pot ser que es pugui fer millor en determinades ocasions, i ho compartiria, i en altres mandats també ha sigut així. Jo recordo les broncades de l'alcaldessa Conesa, a segons quines intervencions feia d'alguna agrupació, el que sigui. Són situacions difícils de gestionar, també a nivell potser humà, i altres ciutats que no associen l'audiència pública al ple, per exemple. La tenen a un altre dia, fora de ple, i per uns temes potser en concret, llavors van els representants de l'àmbit de l'Ajuntament concret, no? I potser es converteix més en un diàleg que no en, bueno, opinions que poden ser les que siguin, amb els tons que ens tenen acostumats, que al final és un clima tens, i això no es canvia fàcilment de poc.
Aneu fent que sí amb el cap, eh? L'Ester havia demanat rèplica.
Sí, jo apuntar un parell o tres de coses, eh? En primer lloc, ara no, conforme us anava sentint parlar a tots vosaltres, clar, dins del meu cap ressonava la frase de és normal que aquest espai estigui en certa manera polititzant, no? Perquè algú que va al ple, hi ha de nota, no?, en certa manera un interès per la política, no? Jo aquí diferenciaria també entre polititzat, seguidor d'un partit polític, i simplement, no?, o aquest concepte d'interès per la política local. I jo crec que això és important, no?, a partir de la base que la majoria de ciutadans i ciutadanes que van allà, doncs, en certa manera estan interessats pel que passa a la seva ciutat. I ara el Marco feia aquesta reflexió, no?, també, que l'audiència pública molt segurament està agafant una tendència que no és un espai constructiu, no? És un espai on qui pren la paraula va allà, diu el que pensa. Molt segurament aquest el que pensa és sempre negatiu, no? Si vas a queixar-te, no? O sigui, igual seria també interessant intentar separar aquesta idea d'audiència pública, aquest concepte del ciutadà o ciutadana pot prendre la paraula, de el ciutadà va allà a queixar-se pel simple fet de queixar-se, no? I també de cara a nosaltres, no? De cara a tots els que estem allà, és hi ha moments d'una certa tensió, no? Perquè veus que hi ha algú que està molt enfadat perquè allò que li està passant és molt important per ell o per ella, que és evident, eh? O sigui, no estic dient que això no pugui ser així, i tu estàs allà només escoltant això, no? I si el to és d'una manera o és d'una altra, el to, l'ambient al final es va caldejant, la cosa es va crispant, i és molt difícil, jo crec, gestionar aquestes situacions, no? I jo no estic al capdavant d'aquesta audiència pública, evidentment, com sabeu, però jo no sé com ho gestionaria. Crec que el Marco també ho apuntava, no? Gestionar aquests moments de crispació, aquests moments de tens algú que està molt enfadat i molt preocupat pel seu tema i intentes també, no?, relativitzar-lo i intentar calmar-lo en certa manera, no ha de ser senzill. I després hi ha un tema que ha anat sortint i ha anat planant sobre la taula, no?, que de fet del que estem parlant és de la politització d'aquesta audiència pública. No estem parlant del to d'una persona o d'una altra, no?, que crec que hi ha alguns grups polítics aquí presents que aprofiten qualsevol ocasió, no?, per llançar aquest missatge de l'alcaldessa no escolta, aquest govern no escolta. Crec que no estem parlant d'això. És més, crec que hi ha hagut diversos ciutadans que han vingut a l'audiència pública, han tractat el seu tema, l'han parlat, i això ha provocat coses, ha provocat reunions, ha provocat trobades, ha provocat visites al seu carrer, ha provocat una sèrie de coses que jo estic contenta que hagin passat, perquè per mi aquesta és la raó de ser de l'audiència pública.
Carles.
Bueno, és l'alcaldessa, no?, que en una piulada aquesta que mencionava, deia la Vox, Valents, Junts i Arran. I dius, no m'ho puc creure. Torno a dir-ho, la que clarament ha polititzat l'audiència pública és la pròpia alcaldessa, no? Clar, ella es refereix a les intervencions d'en Josep Arcas, no?, que bé, habitualment, en Josep Arcas és militant de Junts, però no parla per Junts. I ell té dret a parlar-ne. I només faltaria que una persona que militi a qualsevol partit polític perdi el dret a poder dirigir-se al ple amb l'audiència pública, no? És a dir, expressa el seu compromís amb la ciutat a través de la participació i el voluntariat polític, i a sobre l'alcaldessa pretén restar-li el dret de participar amb l'audiència pública. Clar, jo crec que això és impensable, no? I per tant això, jo crec que la nostra portaveu ja ho va parlar amb ella i tot això, i crec que és una situació, espero, que es vagi reconduint, no? I una altra cosa que volia mencionar, jo crec que al darrer ple vam tenir una intervenció perfecta, jo formalment, no, ni formalment ni en el contingut, no li trobo cap tipus de problema de persones d'una plataforma juvenil, jo crec que vinculada, o que una part d'elles, no?, eren d'Arran, no? I dic, home, dic, ostres, Arran està utilitzant el canal que li proposa el sistema, i d'una manera impecable. I la resposta que va rebre, dic, bueno, pues, clar, és que és com dir-los, escolta, només us deixem pintar les parets de nit i sense que ningú us vegi. És que no sé, a mi em va semblar una llàstima. La intervenció va ser perfecta. Però al final l'audiència, efectivament, no és un tema de persones que tinguin un interès polític o que vinguin per una orientació política en general, que sí que n'hi ha, evidentment, però no és el cas de la majoria de les intervencions. Són problemàtiques concretes, i després hi ha tota la qüestió de les plataformes, les entitats i tot això, que una de les maneres que tenen d'expressar-se i de fer pressió, també diguem-ho així, és l'audiència pública. Jo crec que això s'ha d'atendre, s'ha de respectar, s'ha de tractar amb tota la, diguem, amb tota la cordialitat, i donar-li una continuïtat també, no? I sí que trobo, doncs, que en fi, segur, tot és millorable en tots els períodes, però en aquest cas l'audiència pública jo diria que hi ha una mica estesa la sensació de que no ha aportat tota la utilitat que caldria a les persones que hi volen intervenir i participar.
José Miguel.
Sí, bueno, pasa como a Marco, que hay puntos que se van comentando que estoy de acuerdo, otros que no. Sí que es verdad que un poco, siguiendo, digamos, todas estas audiencias públicas en diferentes plenos, sí que hay muchas intervenciones en las que realmente, a lo mejor sería parte de ese protocolo a mejorar. Cuesta un poco sintetizar cuál es la cuestión, la pregunta o el tema en el que se quiere plantear, pues una consulta, una pregunta o una aclaración. Claro, ya arrancando de eso, bueno, pues se complica, porque la intervención, pues bueno, se empiezan a explicar, exponer puntos de vista, ¿eh? Pero al final, dice, bueno, vale, ¿y cuál es el tema? ¿Vale? Entonces cuesta poderle dar una solución concreta, de manera que se vea práctico este espacio, y cuesta, pues bueno, que el resto de la ciudadanía vea en esta herramienta, pues una herramienta útil, práctica, cercana, para poder exponer sus dudas y sacar de ahí una conclusión. Sí que hay un tema que quería comentar y en el que sí que no estoy de acuerdo con el señor Simarro, y es el, bueno, en el momento que ponemos sobre la mesa la etiqueta de, o la propuesta de censurar determinadas intervenciones. Yo creo que por aquí no va el camino, lo de censurar. Sabemos que compartimos todos que por dónde puede empezar, pero no sabemos por dónde puede acabar. Entonces yo creo que hay un punto muy importante, que es desligar la intervención de un ciudadano de su pertenencia o no a un partido político o de su simpatía porque si empezamos a esgrimir esta serie de argumentos y decir, pues esta me parece bien, esta me parece mal, obviamente estamos distorsionando este espacio que debería ser un espacio abierto a todos los ciudadanos.
L'Ester ha dit un parell de paraules que em semblen clau pel que estem parlant, per aquesta audiència ciutadana, i has parlat, Ester, de la crispació, no? La crispació, la queixa, la bronca. I us volia preguntar, des de les persones que formen les institucions polítiques, no s'ha canviat també el to i s'ha generat aquesta crispació que ha anat passant? Els mitjans de comunicació possiblement també hem alimentat aquesta crispació, aquestes males paraules, aquest insult, doncs que malauradament doncs es van veient cada vegada més doncs els arcs parlamentaris, potser en major menura i afortunadament doncs el ple municipal, però és una actitud potser que hem vist al Parlament, hem vist en els polítics, i la ciutadania ha començat a fer seva i s'ha traslladat també en aquest espai polític de compartir i ha canviat el to, la manera, vull dir, potser hauríem d'entomar una mica el mea culpa des de la política, també des del periodisme, perquè el que s'ha fet és alimentar-ho, potser parlar-ne i donar bola, no? Sí. Això, i ha arribat el que és normal, potser la falta de respecte, potser a vegades passar unes línies vermelles que potser fa uns anys serien impensables a l'hora de relacionar-nos entre nosaltres.
Puc?
Endavant.
Sí, perdó. Sí, igual sí, jo crec que no, personalment crec que no havia fet aquesta reflexió, però molt segurament és del tot encertada, no? Crec que últimament estem acostumats a veure, no?, obertures de telenotícies fins i tot, no?, amb segons quines imatges de Parlament, etc., que són més properes a una sèrie, a una pel·lícula, que no pas al que jo crec que hauria de ser la vida real, no? Jo insisteixo amb el que he intentat també dir abans, aquesta idea de, jo crec que l'audiència pública ha de ser un espai on tothom es pugui escoltar i els uns i els altres es puguin entendre, no? De fet, a mi em sembla bastant fort també que en la mateixa audiència pública doncs hi hagi dos grups fins i tot en certa manera enfrontats entre ells, no? Per mi això, o sigui, ja és apostar pel, no vull dir la paraula show, però sí apostar pel que dèiem, per intentar que això no sigui la lluita per la lluita, sinó que sigui la lluita per crispar, no? I crec que això igual sí que hem començat a anar mal fixats, no? En diverses imatges que van sortint pels mitjans de comunicació i ara aquí, no? També un toc o un anem a intentar pensar com ho podem reconduir en certa manera entre nosaltres. El Marc ho comentava, no? En anteriors mandat, la Conesa sí que, jo també recordo algunes broncades fins i tot de la mateixa Carmela Fortuny, també en recordo alguna. Igual és una tendència que hem de començar a canviar i jo no sé si és tant buscar o intentar pensar un nou reglament per l'audiència pública o donar-li un altre enfoc directament, com apuntava el Marco també, no? Hi ha ciutats que ho separen del ple, doncs potser aquesta és una bona idea, buscar un espai més de confort, un espai més de seguretat, un espai més de proximitat, més relaxat, que puguis anar, que puguis expressar-te, que puguis escoltar-te, no? I intentar arribar a algun punt d'acord. També, no? L'audiència pública té la durada limitada en una hora, que hi ha dies, no?, que en 20 minuts, per entendre'ns, hi parla tothom que ha demanat la paraula, però n'hi ha d'altres que
es fa curt,
no? Igual, no sé, o sigui, tot el que puguem pensar o totes aquelles idees que algú se n'acudeixin per intentar fer que aquesta participació ciutadana sigui millor, doncs jo totalment oberta a parlar-ne.
Marco.
Jo sí que crec que la deriva trumpista una mica hi és arreu, no? Ja fa uns anys que es ve alimentant. Jo crec que segurament el context polític o la conjuntura global no ajuda, no? O sigui, que les condicions una mica de vida generals a la majoria de països del món, també els que anomenem més desenvolupats, doncs vagin a menys i vinguem també d'una pandèmia, això doncs fa que la crispació viralitza més i segurament les tendències onda del trumpisme, i recentment ho hem vist reproduït al Brasil, no? amb un intent de cop d'estat idèntic al que va patir el Capitoli, i també aquest desprestigi una mica de les persones que al final es posen pues, al capdavant, no? de fer política. I és cert que hem passat molt d'una crítica política ideològica que pot ser encesa i pot ser dura, no? Perquè les distàncies polítiques i ideològiques poden ser molt, molt grans, però hem passat d'això segurament a atacs més ad hominem i amb una cosa que al final el que genera és més morbo, més crispació, i segurament per tant és tot mutu, m'imagino, que el Congrés, per exemple, de l'Estat o el Parlament, potser no és el Congrés, perquè jo sí que entenc que hi ha algunes formacions polítiques més concretes que sí que ho atien més, no? Però tot es converteix en un show i el ple llavors forma part en petita escala pot acabar sent víctima d'aquestes dinàmiques.
Sí, però potser... Perdó.
No,
vull dir que potser ens estem equivocant, no? Que jo crec que un avantatge que té la... I potser que ja me'n vaig molt del tema del que estàvem parlant, però per mi un avantatge que té la política municipal és justament aquesta proximitat, no? O sigui, per mi és important que un veí et pugui enganxar pel carrer, no? I et pugui explicar alguna cosa. Per tant, tota aquesta distància que genera aquesta crispació, aquest xou, aquest anem a fer les coses, no? Per intentar encendre-ho, cada vegada està més lluny del que jo crec que és... una de les raons de ser que jo crec que d'una manera o d'una altra compartim els que estem en aquesta taula.
Que no sé si havies acabat.
Perdó, sí,
No, jo penso que al final el ple pateix una mica també de l'audiència pública, després d'un ple, al mig del ple pateix d'aquesta solemnitat més o menys impostada que té, ritualitzada, on la confrontació és quasi es dona per ser, no? I potser per això plantejar un canvi, inclús en la mateixa moderació, en els temes que es tractin tal, doncs de cop desmuntes aquestes dinàmiques més confrontatives entre la població i els representants electes del govern municipal, i potser amb això, amb un petit canvi, pots parlar de qüestions particulars, d'interessos concrets de veïns o veïnes que tinguin una qüestió del seu carrer o on sigui, fins i tot d'intervencions amb col·lectius, no? I potser és una manera, una cosa a explorar potser ara ja el següent mandat, no? Com un compromís general de tots els partits.
Carles.
A veure, sí que per rematar el tema de les audiències volia dir que aquest mandat ha sigut el mandat més tranquil que jo he vist, les audiències públiques. Les audiències públiques, si ho recordareu, els veterans, els que les visitàveu, nosaltres teníem persones com per exemple el senyor Jurado, la Yolanda, que venia, o sigui, hi havia...
Sí, senyora Palacios.
Diverses persones.
Però alguns d'aquests han començat també repetint,
Bueno, però que venien ple rere ple, una vegada i una altra i una altra i una altra, diguem-ne, i era un element, diguem-ne, era un factor d'atencionament claríssim de les audiències, i que sovint obligava a l'alcalde o alcaldessa de torn, doncs, a recórrer a la policia per poder continuar l'audiència, perquè si no era impossible, no? I això en aquest mandat apenas ha passat, no? I... Per tant, jo crec que diguem, en aquest context ho hauríem pogut fer molt millor, no? I l'altra qüestió que apuntaves, jo crec que és importantíssima. Jo crec que en aquest mandat aquesta institució ha patit un deteriorament del clima institucional profundíssim, importantíssim, Jo els darrers anys, jo crec que sóc el més veterà dels que estem aquí a la taula.
Segurament.
He vist coses... Bueno, estic al meu...
Vaig dolent al mateix temps.
Sí, bueno, estic al meu tercer mandat i he vist coses que no havia vist mai, mai. O sigui, insults directes de regidors del govern cap a l'oposició, perquè al revés no ho he vist mai, acusacions directes gravíssimes, jo ho he dit moltes vegades, a mi el que més em dol és això, és per exemple les acusacions de corrupció, no? Sense cap tipus d'imputació, d'acusació, de sentència, o sigui, res, no? Res. I llavors, clar, això ha provocat una situació, diguem-ne, bueno, que no és, per part nostra, jo crec que hem intentat sempre mantenir el to, sempre, mai insultem, mai, diguem-ne, intentem ser constructius.
Insultar-les, no sé, però...
Home, formes... si tu mires el Twitter,
per,
no sé...
Per la gent que estigui escoltant, no?, que aquí sembla que...
No, és que estem... ens insulten, ens diuen mentiders, ens diuen directament, i no una persona, en aquest cas ets a personalitzar, però ara, per exemple, d'Esquerra Republicana, vas des en tromba, o sigui, el Josep Maria fa un tuit sobre Regull, no? I surt diverses persones de l'entorn d'Esquerra Republicana amb els likes corresponents del tenent d'alcaldia, bueno, insultant directament, ets un mentider, no? Bueno, escolta, però això què és? Això què és?
Twitter és molt avant.
Sí, no? Carles.
Twitter també és molt avant.
Twitter és el mitjà, segurament, que més audiència té.
El que no ha ajudat, tampoc, a la tranquil·litat, potser en política i en el debat de profunditat.
Jo no insulto mai. Després l'opinió, i ja entenc que pot ser discutible, però insultar, no insulto mai, mai. I jo crec que el dels meus companys de grup, ningú insulta. I jo crec que això és una barrera que ens hauríem d'autoimposar. O allò de dir... Però això al final té molts altres reflexos, És a dir, es tira endavant amb els projectes, per exemple, sense parlar amb l'oposició, no? I això, en Regull, el pla d'habitatge accessible, tots els grans projectes tiren endavant sense cap tipus de... O sigui, es presenten a la premsa i són projectes d'aquests plurianuals, o plurimandat, vaja, o sigui, són projectes que tenen molt de recorregut, no? O sigui, el clima institucional està deterioradíssim. I un altre és el torn de premsa i preguntes del consistori, no? que això està fet d'una manera, és a dir, feu totes les preguntes, després responem, per respondre hem de recordar la pregunta, és una pèrdua de temps i fa impossible, diguem-ne, que allò serveixi d'alguna cosa una mica raonable, no? I al final ho fem servir només per, mira, per fer un tall de vídeo i posar-lo a xarxes, no? I això és patètic. És patètic, però clar, és una intenció volguda de dir, anem a treure-li diguem-ne, contingut i pes al torn de pregs i preguntes del consistori. I per tant, jo crec que hi ha moltes manifestacions de temes que indiquen un claríssim deteriorament del clima institucional.
Però, estàs dient com si fos aquí un govern maquiavèlic que sap fil per randa el que ha de fer per generar això que estàs dient, i jo també podria dir, a veure, com a oposició hi ha preguntes que feu al torn de pregs i preguntes que ens podeu fer en WhatsApp, i sembla que feu preguntes per generar una mena de sensació d'incertesa respecte a una cosa que no la té, i ens feu un WhatsApp, un correu, una trucada.
Bueno, de fet ho acaba de dir, no? Només per fer el tall de vídeo, vull dir que al final si ja us ho plantegeu així fins i tot.
Si vols t'ensenyo la de preguntes que hi ha per WhatsApp, per trucada, pel que sigui en el meu àmbit d'economia, que no arriben resposta ni a dir-ho, tu. Es que al final,
el espacio, el pleno público, es una escenificación, una teatralización un poco para que la ciudadanía vea lo que se está trabajando.
A ver, si parlando del ple, como concepto teatro, aquí ya...
Teatralización, estoy diciendo, no teatro. Bueno, algunos días sí que tiene cierto componente de teatro.
Si asumimos respuesta de la verdad, eso no pasaría.
Deixeu-me donar un segon la paraula al Rosén, que havia demanat el cor i que ens passen els minuts i no m'agradaria. I està molt bé, a mi és el que m'agrada, el diàleg, al final, que és molt avorrit. Però sí que és veritat que havia demanat el torn, l'anterior no havia tingut la rèplica i m'agradaria que tingués aquest moment.
No, és el fet una miqueta del que dèieu, no? I ara ha sortit el tema de xarxes socials, el tema de Twitter sobretot, és un reflex del que està passant, i no podem acusar si és el ple de Sant Cugat o són els parlaments de Catalunya o d'Espanya, no? És que passa el món sencer, vull dir, és una cosa que per desgràcia és una cosa molt global, aquesta crispació política a tot arreu. Si ens centrem en l'audiència pública, també s'ha de reconèixer que el fet de que sigui una hora molt establerta, de 7 a 8, que interromp la dinàmica ordinària del ple, doncs tampoc segurament ajuda. Vull dir, tu tens un ple, vas fent els seus punts i tal, ho encaixes allà com una espècie de qui encaixa un calçador, i quan passa l'hora ja s'ha acabat i per una altra cosa, no? Clar, segurament aquesta proposta que feia el Marco seria bona, de dir, l'audiència pública la traiem de l'àmbit del ple, fem un altre dia amb una periodicitat que s'estableixi, el que sigui, i que sigui més oberta. No té per què ser una hora, poden ser dos, o establir uns temes, o que la gent pugui establir uns temes i es pugui fer una petita agenda amb 3-4 temes, igual que fem a la tertúlia, no? Que traiem cada setmana 3 temes, doncs el mateix, establir 3-4 temes que perquè la ciutadania els hagi demanat, o el que sigui, o entitats, doncs aquests temes es puguin portar a terme amb una audiència pública. No caldria que fos exactament dintre del plenari, no? Una miqueta, no sé, i el tema Twitter no ajuda, vull dir, el que dèiem ara, les piulades, els talls de vídeo...
És el que s'escriu.
Ostres!
No són les eines, sinó les persones que les fan servir a vegades,
Com les fan servir?
I tots, clar, vull dir, és un problema,
José Miguel, ya para acabar.
Sí, no, yo no me gustaría poner en primer lugar como responsable de la crispación a la ciudadanía, ¿vale? Twitter es una herramienta, pero al final los que escriben detrás, pues son los que escriben. Yo creo que ahí deberíamos ser críticos nosotros mismos, empezando por los partidos políticos, dar ejemplo, ¿vale? Eso es lo primero que tendríamos que exigirnos, y también, pues, aludir y instar a los medios de comunicación, especialmente los públicos, por el papel, la tarea que están haciendo en esto. Ellos, como medios de comunicación, pues son los más capacitados para ver realmente, pues, esas informaciones que se están trasladando, pues el grado de crispación, la veracidad que tienen, etcétera, y su contribución, digamos, a este caldo de cultivo. Al final, pues la ciudadanía, en el ejercicio de su derecho, pues dice lo que piensa, lo dice como le parece, oye, y ahí no tenemos nada que, por lo menos nosotros no tenemos nada que decir.
Doncs diria que almenys acabem amb un consens, no? Unes portes obertes potser a repensar o replantejar aquesta audiència pública perquè al final sigui més útil, perquè entenc que és la voluntat de tothom que sigui un espai al final que sigui útil per a la ciutadania. Abans d'acabar m'agradaria posar un altre tema sobre la taula que per mi almenys és el tema del dia, és que ens hem aixecat al país amb una triple vaga del sector públic. Tenim el sector de l'educació en vaga, tenim el sector sanitari en vaga, que no s'ha arribat a un acord amb la conselleria, i la setmana que ve a part de demà, doncs possiblement també hi ha 3 dies més de vaga si no s'arriba a un acord, i el sector del taxi, en aquest cas a Barcelona, doncs que també està en vaga. Tot això, sobretot aquesta vaga sanitària, després de que no s'hagi arribat a cap acord, ja que segons el sindicat majoritari Metges de Catalunya, la proposta que ha fet el Departament de Salut no és prou transversal, concreta ni immediata, no? Les queixes, podríem dir, es poden englobar en dos grans aspectes, són les condicions laborals en les que es veuen obligats a treballar tant el sector de l'educació com el sector sanitari, i la manca de recursos tant econòmics com de personal. Si us sembla, teniu 2 minutets cadascun aproximadament, fem la ronda al revés que la primera, comencem amb el Marco, així a vegades que és més difícil quan és l'últim doncs de fer l'argumentari, i d'una forma un xic més justa. Endavant.
Gràcies. No, bueno, a veure, jo breument, per nosaltres un suport ple al personal sanitari d'ensenyament i també el sector del taxi en aquestes vagues. També entenem que si arriba inclús al sector del taxi és una manera de donar-li més empaque o més empenta a aquests altres dos sectors de treballadors i de sector públic. Jo crec que són demandes que, bueno, després, un cop passada la pandèmia, en el cas del sector sanitari, doncs, que ha patit molt, crec que és molt lògic seguir demanant una millora a l'atenció, que això vol dir doncs, tenir més estones per pacient, tenir unes ràtios més baixes, tenir més metges per tenir menys llistes d'espera, uns sous dignes perquè al final els professionals del sector sanitari no depenguin de fer
guàrdies
per poder completar un sou i tenir un sou digne, però al final no tenir hores per respirar. El sector de l'educació, pues una mica el mateix, no? Revertir les retallades, tenir un pacte per l'estabilització de l'interinatge doncs, també en condicions, i la proposta que estan fent de destinar el 6% del PIB en comptes del 3% que hi ha ara. No? Jo crec que són propostes vàlides i penso que cap al futur al que anem, no? on cada cop lo públic en els darrers anys i dècades, podríem dir, ha anat perdent molta pistonada, crec que lo públic és el que garanteix els drets de totes les persones, independentment de dels seus recursos, i per tant ple suport a aquestes vagues, que al final és el que demanden.
José Miguel.
Bueno, nosotros compartimos la inquietud que muestran estos sectores de la educación y de la sanidad. Son demandas que básicamente se centran en una falta de mayor presupuesto para disponer de más personal y recursos que puedan garantizar una educación de más calidad. Nuestros responsables políticos, los que nos gobiernan, son los que tienen que centrarse realmente y poner sobre la mesa la prioridad que tienen estos problemas para asignar a ellos recursos. Todos sabemos que no se está haciendo esta priorización bien y y los hechos así lo reflejan. De hecho, tenemos esta huelga en este sentido. Y vemos, todos los días vemos en los medios de comunicación, en el día a día, cómo se destinan recursos a otras cosas que a priori no tienen esta prioridad, y esto pues crea pues una decepción entre la ciudadanía, entre estos colectivos que no entienden por qué prioridades como estas no están bien atendidas. Y hay un hecho ahí realmente preocupante, y es que tenemos las competencias para estos temas y no se están ejerciendo bien, y esto tendría que ser un punto de reflexión para los políticos que nos gobiernan.
Rosel.
Sí, a veure, evidentment ple suport a tots els sectors que estan en vaga avui, però nosaltres, evidentment, des del PSC ho recolzem i considerem que aquestes competències, com deia el José Miguel, són de Catalunya i són pròpies, vull dir, són competències d'educació sanitàries i no s'estan entomant com correspon. Vull dir, van haver retallades a la crisi anterior, però la crisi anterior ja fa molts anys, parlem dels anys 2008-2009 i han passat ja ben bé una dècada i no han acabat de refer-se a aquests sectors. I clar, si parlem única i exclusivament del sector sanitari, després d'una pandèmia que s'ha vist claríssimament que els hi manquen recursos, que els hi manca personal, doncs segurament ara que ha passat aquesta pandèmia, entre cometes, però ja la donem per conclosa, quasi, hauríem de ser capaços de revertir aquesta situació. I, per exemple, el tema de l'hospital que ens afecta a nosaltres a Sant Cugat, doncs també entomar aquestes inversions. La Generalitat també s'ha quedat una miqueta coixa amb aquestes inversions. Si me'n vaig a l'àmbit educatiu ja no parlaré de la mirada, no? Passar-nos la patata calenta a l'Ajuntament, que ens encarreguem nosaltres de fer l'escola, pues tampoc és el més adequat. Són aquelles coses que la Generalitat pues, no ha acabat d'assumir, i cal que el govern de Catalunya, de veritat, entomi aquestes prioritats. Jo no posaré percentatges perquè no conec quins percentatges han de dedicar de pressupost a aquests dos sectors, però evidentment falten recursos, això és evident, i clar, i penso que segurament tots estem d'acord amb que això s'ha de ser capaços de revertir-ho.
Esther.
Sí, jo seré molt breu per intentar tampoc no repetir. És cert que evidentment, sobretot aquests dos grans col·lectius, el de sanitat i el d'educació, que estan sortint al carrer aquests dies, i de fet tampoc no és la primera vegada que surten, no? Per tant, el que fan és posar sobre la taula que aquesta és una situació que no és pas nova, sinó que ve de lluny, molt segurament, com ara apuntava també el Rossend, una situació bastant hereva de les últimes retallades provocades pel govern de Convergència, reconduir segons quines retallades i més tan grosses, i en dos sectors que per mi són extremadament fonamentals en el desenvolupament d'un país, no és fàcil i evidentment tampoc no és ràpid, eh? Per tant, en la mateixa línia, ple suport també a tots aquests col·lectius, i també deixeu-me que acabi amb una mica una reflexió, que molt segurament si el pressupost de la Generalitat d'aquest any estigués aprovat, doncs moltes d'aquestes problemàtiques que ara estan posant sobre la taula estarien, no vull dir solucionades, tampoc no siguem utòpics ni fem volar massa coloms, però sí que és cert que el pressupost planteja diverses coses en matèria de sanitat, no? Un increment de molts milions d'euros en salut, sobretot destinats en aquesta atenció primària, que per mi és fonamental i és extremadament bàsica, també, no? En el sector de l'educació seguir garantint aquesta gratuïtat en L2, incrementar el professorat, no? Per tant, una sèrie de coses que van lligades amb aquesta aprovació o no aprovació del pressupost, que tindrien un efecte molt directe amb aquests dos grans sectors.
Un pressupost que de moment el tenim encallat, el tenim a les portades dels mitjans cada dia per veure com segueix, però fins que no hi hagi pressupost no sabrem quines prioritats té el govern i els grups que el signin. Carles.
No, em fa gràcia que fins i tot el partit que governa la Generalitat, no?, li dona tot el suport a la vaga, però bueno, estan protestant contra el vostre govern, eh?
Sí, que no està aprovat.
Ja.
Perquè,
sí, bueno, sí, però és el vostre govern. I o les retallades de Convergència i Unió del president Mas, que fa ja uns quants anys, no? Quan vosaltres, el vostre govern, el teu Partit Socialista, el teu Esquerra Republicana i el del que aleshores era Iniciativa, van deixar un forat allà de pebrots, perdoneu, estem en família, brutal, i per tant el que no es pot pagar és que no es pot pagar, és que els diners no plouen del cel. Però bueno, dit això, estem parlant de vaga educació, sanitat, no hem mencionat els secretaris judicials, aquesta és una vaga
també
estatal, i els taxis. Però els taxis és una casuística totalment diferent. Jo volia fer una menció molt ràpida al moll de l'os del govern de la Generalitat, que els podríem dir, no?, que és educació i sanitat, a part de tot el capítol social, no? Perquè aquí hem parlat de que falten recursos, de que falta pressupost, de si s'hauria d'haver aprovat el pressupost, d'una mala priorització, de les competències que són catalanes i tal, i jo sempre al·lucino, diguem-ne, de que si hi ha algú seriosament que es plantegi que podem tenir els serveis públics a Catalunya al nivell que li correspon a la societat, amb 20.000 milions d'euros d'impostos que se'ns en van cada any, algú s'ho planteja seriosament? Els vaguistes s'ho plantegen? Perquè jo crec que aquesta vaga té tot el sentit del món. Els salaris dels sectors, per exemple el sanitari, són indignes, és una indignitat. La manca de recursos en la mitjana educativa és una indignitat. El patiment social que genera aquest dèficit fiscal Catalunya-Espanya és una indignitat. I on anem a protestar? A la Generalitat. Que està bé, segurament també s'ha de protestar a la Generalitat, però no haurien d'anar a protestar a Madrid o a la delegació del govern, que és l'autèntic causant d'aquesta situació, que cada pressupost estatal genera, és el primer element generador de patiment social a Catalunya, cadascun d'ells. Llavors, està molt bé, No, és que hem de millorar la priorització de què? De les engrunes. Gestionar millor engrunes. Gestionar millor engrunes, sí, no dic que no es pugui millorar, tot és millorable, però el que la societat mereix, en cap cas ho podrem proveir com a sector públic sense resoldre aquesta qüestió. I com que per la via de la negociació, etcètera, etcètera, no ho aconseguirem mai, doncs per això molts, ja fa molt de temps, que apostem que l'únic camí viable és la independència.
Doncs, José Miguel, si vols fer una aportació, et dono 20 segons.
20 segons.
No, perquè vulguis, sinó perquè no en tenim més.
No, macho, gracia que es que esté afeando precisamente al PSC no tener el presupuesto de sanidad, tampoco los tenemos en San Cugat y dependen precisamente también de Esquerra y del PSC. Y la reflexión que me hago es que quizá el problema es precisamente el de estos partidos que nos gobiernan.
Doncs ara sí, em sap greu perquè no tenim més temps i és un tema que mereixeria una tertúlia per si sola monotemàtica per parlar-ne, però doncs arribem al punt de les 10 del matí i fins aquí. Allarguem la tertúlia del Gall del Monestir. Moltíssimes gràcies a tots cinc per acompanyar-nos i per portar-nos les vostres opinions. Moltes gràcies.
Gràcies. Bon dia.
Gràcies.